Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, què tal, com esteu? Comencem dilluns, comencem setmana i el Penedès en xarxa encetem la darrera setmana d'aquesta temporada. Dia a dia anirem acabant d'acomiadar col·laboradors i espais perquè divendres tanquem paradeta i marxem de vacances. Tenim encara per endavant aquests 5 dies, aquestes 3 hores diàries de ràdio, sempre en clau Penedès, que farem plegats des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Som dilluns, som 12 de juliol i ens agrada començar la setmana amb bon peu, per això d'aquí uns minuts roda d'actualitat on emissora a emissora us expliquem com es presenta la setmana, quines cites tenim en clau econòmica, política, cultural, social i l'agenda. Comencem a avançar ja a l'agenda que ampliem dijous. A 9:15, flaix informatiu, primera cita amb l'actualitat, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I quan passin uns minuts, de 9:15, els esports, no hi ha resultats, no hi ha marcadors, les lligues han anat acabant, tot i que aquest any han acabat més tard, però ja han plegat a 12 de juliol, i el que fem és donar veu a esportistes. Avui parlarem amb el penedesenc Guillem Cabestany, nou director tècnic i seleccionador espanyol d'hoquei patins. A les 10 a l'actualitat sortirem de festa i és que aquest cap de setmana comencen els actes previs de la Festa Major del Vendrell. Us presentarem el programa amb el regidor de festes de l'Ajuntament vendrellenc, Cristian Soriano. A 10:45 arriba el segon flaix informatiu d'aquest matí, el repàs a les notícies de les dues comarques. I quan seran 11:15, volarem, creuarem molts i molts quilòmetres, anirem més enllà amb la Paula Serrano. I avui déu-n'hi-do, perquè ens desplacem fins a Corea del Sud per parlar amb el ribetà Ignasi Fortuny, tot i que ell està aquí ara passant uns dies de vacances i ens ha explicat com és la vida allà. A les 11 i pocs minuts, tertúlia per comentar l'actualitat de les dues comarques amb Ricard Vinyals, director del setmanari El 3 de 8 i José Manuel Baselga, periodista del Diari de Tarragona. Tot comentant l'actualitat en clau Penedès, arribarem a 11:45 al tercer i últim flaix informatiu amb les notícies de casa. I a 11:45, un comiat, un adeu, en punt i seguit a la psicòloga i coach Montserrat Ferraro, que ens acosta al darrer Com ser tu d'aquesta temporada. I avui abordarem la relació entre pares i mares i professorat, un tema que poden ser deures de cara al setembre per començar amb bon peu el curs. I a banda d'aquests tres flaixos, en els quals només us expliquem l'actualitat de casa del Penedès, complementem amb els butlletins on hi ha tota la resta d'actualitat. Butlletins que arriben a les hores en punt. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així es presenta aquest dilluns 12 de juliol, aquest inici de setmana. Som-hi, posem fil a l'agulla.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Encetem aquesta roda d'actualitat dels dilluns a la capital del Cava, on l'Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, ens explica com es presenta la setmana. Bon dia.
Molt bon dia i molt bona setmana. Doncs comencem, com bé dius, la setmana en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i ho fem avui mateix en matèria política amb el ple municipal de l'Ajuntament de Mediona, que se celebrarà a partir de 5:45 de la tarda. Ja per demà, campanya d'estiu del Banc de Sang a Sant Pere de Riudebitlles, amb donació de sang de 5 de la tarda a 9 del vespre a les escoles velles. Ja per dimecres, la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní acull el Bibliolab titulat Som curiosos, experimentem amb aigua, una activitat adreçada a infants a partir dels 7 anys i amb inscripció prèvia a www.santsadurní.cat, una activitat que es durà a terme a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní a partir de les 6 de la tarda. A 10:45 de la nit arriba dimecres la segona cita de l'estiu 2021, el cicle d'espectacles que organitza la Regidoria de Joventut de Sant Sadurní i que presentàvem la setmana passada de la mà de la regidora Marta Castellví. Doncs bé, dimecres arriba la companyia Hildur Jack amb el seu Sobre Rodes, amb les entrades gratuïtes i tota la informació la trobareu a www.santsadurní.cat. Dijous, al Parc de les Escoles Velles de Gelida, tindrem la presentació del llibre El Follet de l'Ordre, càrrec de les seves autores, l'Eva Guitart i l'Esther Quesada. També dijous, però ja sense adormir, tindrem la segona cita amb els tastos d'estiu al pati de Can Guineu, de la mà del sommelier Xavi Roig de Cal Fer-ho. Doncs bé, dijous, segona cita amb el tast de Corpinats. A les 8 del vespre, al pati de Can Guineu, amb aforament limitat i inscripcions a través de www.calfero.com. També dijous, tercera cita amb l'estiu 21 i en aquest cas amb un dels grans atractius d'aquesta edició, la Pepa Plana i el seu Veus que no veus. Serà a partir de 10:45 de la nit al Parc Lluís Companys i, com us dèiem abans, tota la informació i les entrades les trobareu a www.sansadurní.cat. Saltem a divendres i anem fins a Gelida perquè a les 10 de la nit tindrem l'espectacle de Jordi Passarrodona, Parnassos. Monòlegs, dansa, música i cançons, això sí, amb molt d'humor. La reserva prèvia la podeu fer a gelida@assemblea.cat, una activitat que es durà a terme, com dèiem, a les 10 de la nit a la plaça de la Vila de Gelida. Abans, però, a Sant Sadurní tindrem la xerrada al pati de Can Guineu amb 1900-1930, arquitectura efímera i responsabilitat social a càrrec de Roger Paez i després 1930-2000 al pati de Can Guineu a càrrec dels estudiants de l'ISABA. També taller de dansa urbana a la piscina de Font-rubí de 6:45 de la tarda a 9 del vespre i, a més, obertura divendres fins a les 10 de la nit. També hi haurà, en aquest cas, cinema a la fresca amb el viatge de la Marta a Espiells, al terme municipal de Sant Sadurní, a partir de 10:45 de la nit. Ja per dissabte, a Sant Pere, s'inaugura l'exposició El sol surt per tots, amb pintures i il·lustracions d'Isabel Feliu i Fabra. Això serà a partir de 7:45 del vespre i s'allargarà aquesta exposició, la podreu visitar fins al 30 d'agost. Dissabte, a Gelida, programació escènica amb La panxa del bou, la revisió que fa l'Esbarro Cassanya del Patufet. Això serà a la tarda a la plaça de la Vila i a Sant Sadurní. A partir de les 9, explica'm una selva a Can Mas de la Riera, un espectacle de contes amb cançons. Seguim a Sant Quintí perquè hi ha nova cita amb la programació de concerts a la fresca que impulsa l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona durant el mes de juliol i que aquest dissabte arriba amb el concert Electrogralla de Roger Andorrà, que a més s'emmarca en el Festival en Veu Alta. I seguim amb el Festival en Veu Alta perquè, de fet, divendres a les 10 de la nit, l'escava Jaume Giró i Giró de Sant Sadurní acullen a Oriol Genís amb el seu Què fue de Andrés Villarrosa. Dissabte, a 2:15, un dels espectacles capdavanters d'aquest EVA, Ocaña, reina de les Rambles, que du a Joan Vázquez i a Marc Sambolla a les caves Llopart de Subirats. I finalment, diumenge, a partir de les 6 de la tarda, el Centre Cultural de Torrelavit acull a tres bandes, familiar, amb Xerezade Verdaguer i el seu Tot el que pot passar, Diana Carvelis amb el Bosc de Contes i Carles Alcoll amb Coses exagerades. I acabarem destacant cada divendres a dilluns. Aquest cap de setmana se celebra la Festa Major d'Olesa de Bonesvalls. Si voleu trobar informació, ho podeu fer a www.olesadebonesvalls.cat.
Seguim explicant com seran aquests propers dies a altres municipis de l'Alt Penedès i ara ho fem des de Canal 20 a Olèrdola amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Una setmana de to molt festiu, marcada per la celebració de festes majors, com la dels monjos o els primers actes de les festes de Sant Cugat Sesgarrigues o de Moja o els darrers de la festa major de la Granada. Però abans, en clau política, també hem de destacar alguna convocatòria, com per exemple el ple ordinari de l'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos, que s'ha previst aquest mateix dilluns a les 7 de la tarda. Es pot seguir a través del canal de YouTube de l'Ajuntament. I ja en aquest àmbit festiu, destacar que avui mateix a les 11 del matí hi ha circuit aquàtic a la piscina municipal de la Granada i a les 10 l'esperat concert de tancament de la Festa Major de Miqui Núñez de l'esplanada del Centre Cívic. La primera de les propostes de la Festa Major de Moja és la presentació del quadern l'Església Sant Jaume de Moja, Fets i Orígens. Serà aquest dijous a les 8 del vespre a la plaça de l'Església. Dissabte, de 12:45 a la 1 a la Rambla Pau Casals, hi haurà gimcana infantil, cal inscripció prèvia al correu ballspopularsdemoja@gmail.com. I diumenge, també dins del programa de la Festa Major de Moja, a 6:45 al local 9 hi haurà titelles familiars amb botànica oculta d'en Joan Perucho. És una activitat que organitza l'Ateneu Mogenc. Dimecres, a la plaça de l'1 d'octubre de Sant Cugat Sesgarrigues, hi haurà a 7:45 del vespre la sessió d'explicació de les propostes que s'han acceptat per tal de sotmetre a la votació de la ciutadania els projectes que s'han d'incloure als pressupostos participatius. Els monjos també està durant aquests dies, aquesta setmana, la Festa Major. Dimecres, a 7:15, s'inaugura l'exposició de la Festa Major amb motiu del 40è aniversari del Drac, de les panderetes, de les cintes, els bastons, els cerculets i del 25è aniversari del Ball del Foix. A la Casa de Cultura Mascata Royal, a les 8 del vespre, es presenta la nova figura del Drac dels Monjos. Per dijous, ja a 8:45 del vespre, repic de campanes a l'església parroquial. A les 9, traca aèria d'inici de festa a càrrec de pirotècnia igual a la plaça de l'església i a 9:15 el pregó de la Festa Major a càrrec d'Eulàlia Sandrós amb l'acompanyament dels grallers Canyador a la plaça Pau Casals. Dijous, a l'aparcament del Castellot a Castellví de la Marca, amb passis a 9:15 i a les 11 de la nit es representa l'espectacle Paraules que trenquen ossos a càrrec de la companyia Pagans en el marc del festival amb veu alta. Cal la reserva prèvia al telèfon de l'Ajuntament al 687-031-215. I a partir de les 8 del vespre de dijous, a la piscina municipal de la Múnia, a la piscina municipal de Castellví de la Marca, hi ha entrada lliure i la possibilitat de poder jugar amb inflables. Divendres, moltes activitats per la Festa Major dels Monjos. A les 7 de la tarda, plantada dels tres dracs dels monjos davant de l'Ajuntament. A les 8, correfoc infantil. A les 10, el correfoc dels grans, amb el ball dels diables dels monjos, els espantos i exballadors del drac i diables dels monjos, a l'Avinguda Catalunya. A les 11 de la nit, ball amb el grup Dolce Vita, a la pista exterior de la Margaridolla. A les 12, concert d'artistes locals amb el grup Confusion als jardins de la Casa de Cultura Mascatarro i a la plaça Pau Casals, concert en Baron Brandy. Per dissabte, vendor a les 8 matinades, a les 12, vermut electrodiabòlic amb els DJs John Jacobsen i Òscar Coma als jardins de la Casa de Cultura Mascatarro. Per la tarda, a les 7, cercavila dels balls folclòrics. A les 11, concert a la Margaridolla amb l'orquestra Pentagrama, que en la inscripció prèvia, i a la pista de la plaça Pau Casals també hi ha concert d'artistes locals amb Loca Histèria. A la mitjanit també actuació al Molí del Foix del grup Los Scripts. Per diumenge a les 8 matinades, a 11:15, ball de lluïment dels balls folclòrics i també sàtires diabòliques amb el ball de diables. Ja per la tarda, a 7:15, espectacle infantil amb el grup Xiula, a les 8, concert de tarda amb la Xata i a les 9 de la nit i fins a les 11, cabaret feminista als jardins de Mascatarro i a les 12 de la mitjanit de diumenge, artistes locals que actuen amb Maria Rama i Rap Luani al Molí del Foix i concert amb el grup La Xata a la plaça Pau Casals. I durant el cap de setmana també es viuran els primers actes de la Festa Major de Sant Cugat Sesgarrigues. Dissabte a 7:45 del vespre s'encén la traca d'inici de la Festa Major i a 8:00 del vespre hi haurà el cinema La Fresca a la plaça del Sindicat, la recollida d'entrades a l'Ajuntament. I acabem aquest repàs molt festiu recordant que diumenge a 12:00 s'inaugura l'exposició La Festa Major de Sant Cugat Sesgarrigues a través dels seus programes a la sala de lectura i a 5:00 i fins a 9:00 hi haurà jornada de videojocs al pati de 1 d'octubre.
Tornarem a l'Alt Penedès, a la seva capital, però ara fem un punt i seguit per conèixer com es presenta la setmana al Baix Penedès. Anem a Domenys Ràdio i saludem la Lourdes Meronyo. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bona setmana. Comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que avui, a 7:00 PM, hi haurà ple extraordinari, en el qual, els temes que hi ha serà el nomenament de tinents d'alcalde, la nova composició de la Junta de Govern, les delegacions de regidories i també seria modificació de crèdit i les festes locals. Anem a aquest divendres i és que es farà l'excursió de les Terres de l'Ebre, es sortirà en direcció del Tebre i ho fan la gent gran. Continuem el dissabte, es farà llegir el sopar de Santa Marina, després del sopar balla amb el duet Music Love i el diumenge inflable aquàtic infantil. També el diumenge, espectacle d'humor, vine a riure a 8:00 PM a la Societat de Sant Jaume. Anem a Llorenç, el divendres, a la plaça del Llagudoner, juliol a la fresca, Festival Eva Òscar Intente. El dissabte, a 7:00 PM, la comparativa a la sala del teatre, mostra de teatre juvenil. I a 9:15, al centre, la tarima Calavera, rep combatiu del Penedès. Pel que fa a diumenge, a 10:00 PM, al centre, cinema La Fresca, uno para todos. Marxem a la Bisbal del Penedès, avui a 5:00 a 9:00 PM, al racó de la gent gran, es podrà donar sang. Recordem que per donar sang cal inscriure's prèviament a la pàgina web www.donarsang.gencat.cat. Més cosetes a la Bisbal. Aquest dijous es farà dins el cicle de l'Eva, Mònica Torra i Xema Riera, d'aquells boleros, aquells contes. I aquest diumenge, a 8:15 PM, l'escola Ull de Vent, concert amb el duet Alma, dedicat a la gent gran. A l'Arbós, aquest divendres, a la Rambla Vall de Diables, d'en Tubi i la Canalla, i el dissabte a la plaça de Catalunya, Miquel del Roig. Continuen els balls nocturns cada dijous i cada dissabte, des de 10:00 PM fins 12:00. Anem al Vendrell ara. Avui, a 8:00 PM, l'Auditori del Tívoli, Pau Casals, en imatge, Casals, director d'orquestra, amb motiu del 40è Festival Internacional de Música Pau Casals. El dimarts tindríem Esport i Salut a la platja, Pilates, també Aula Aquàtica a Coma-ruga, presentació del llibre Els forats del vi, de Ramon Buira Sagarra, a la Biblioteca Pública Terra Baixa a 7:00 PM, i la ruta al Vendrell, en primera persona al Museu Àngel Guimerà a 7:00 PM per un preu de 5 euros. I el mateix dimecres també tenim el concert Primera Gira de Casals pels Estats Units amb motiu del 40è Festival Internacional de Pau Casals a l'Auditori Pau Casals. Ja pel que fa a dijous, Esport i Salut a la platja, el Francàs, Pilates, i el divendres, Mercat Setmanal del Vendrell, i el dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. Marxem a Calafell, exposició La Real a través del temps, al Pub Beneït, que s'inaugurarà aquest dilluns, precisament, a 8:00 PM, i que estarà visible fins al dia 27 d'agost. Demà dimarts, dia 13 de juliol, de 5:00 a 9:00 PM, es podrà donar de sang també al Segur de Calafell, al Centre Cívic Montse Civit. Recordem, que, com hem dit abans, es pot fer la reserva a través del web www.gencat.cat. Després, el dimecres, a 7:00 PM, visita guiada al castell. I, paral·lelament, el mateix dimecres, a 11:00 i a 7:00, visita guiada a la Ciutadella Ibèrica. Mateix dimecres, cafè filosòfic al jardí de la Casa Barral. Pel que fa a dijous, visita guiada a la Casa Barral I el mateix dijous, a les 7 de la tarda, hi haurà un taller d'esport a la Ciutadella Ibèrica. Aprofitem que entra la Festa Major de Calafell amb piromusical i concert, i el pregó de la Festa Major anirà a càrrec de l'Elisabet Papiol. I acabem tot plegat a Cunit, on avui acaba la Festa Major. A les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament hi haurà activitat infantil de caire participatiu, taulí d'estiu, i a 11:15 a la plaça del Casal, concert de veneres.
I acabem a la capital de l'Alt Penedès, des de Ràdio Vilafranca, amb la Goretti Martínez, tot explicant què es cou aquesta setmana aquí. Goretti, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, comencem amb una convocatòria de premsa de tema polític. Esquerra Republicana ens convoca aquesta tarda a les 5, al costat dels camps de futbol exteriors de la zona esportiva, i el que faran serà parlar-nos d'una acció coordinada als municipis, al Parlament i al Congrés sobre el mildiu. Intervindran la diputada Lluïsa Llop i Pol Pagès, que és president d'Esquerra a l'Alt Penedès. Aquesta tarda també continuen les activitats de l'Agdosoci a les piscines d'estiu. Hi haurà, per exemple, un taller de percussió i ritmes. Això serà a partir de 5:45 de la tarda. I continuen també els actes del Vilestiueja, tot un seguit d'activitats pels més petits de la casa. A la mateixa hora que l'Agdosoci, a 5:45 de la tarda, al passatge Alcover, hi ha previst un taller de pintura mural, una activitat familiar per a infants a partir de 6 anys, que comptarà amb el guiatge dels professionals de l'Escola d'Arts Arsenal. A les 6 de la tarda, també en el marc del Vilestiueja, a l'Escola Mas i Perera, es farà una activitat per nois i noies més grans a partir de 10 anys, i es tracta d'un taller de bàsquet beat. Pel que fa a demà, dimarts 13 de juliol, continuen les activitats de l'Agdosoci del Vilestiueja. A partir de 5:45 de la tarda, a les piscines es podrà fer l'activitat Juga i Tonifica en Família, i a partir de la mateixa hora es farà en el marc del Vilestiueja un taller de ceràmica kawaii adreçat a infants a partir de 8 anys amb la gent de l'Escola Arsenal. També hi haurà, en aquest cas, a l'Escola Dolors Piera, una activitat familiar per infants a partir de 7 anys, que serà un taller d'ukelele per introduir la pràctica instrumental a grans i petits. Anem ja cap al dimecres, unes altres activitats també d'aquests dos cicles de l'Agdosoci, on es farà zumba en família a partir de 6:15 de la tarda a les piscines, i a les 6, a l'Escola Dolors Piera, es farà un hort vertical. A les 7 de la tarda també hi haurà una altra activitat destacada, que en aquest cas és la gala de lliurament dels Premis de l'Esport de la temporada 2020-2021. Serà un acte que tindrà lloc al Saló de la Societat La Principal, al Casal. I a 8:15, a la nau, continua el cicle Escenes Fresques amb l'actuació de circ i clown, amb la companyia Sempre Arriba i també acrobatistes. I a les 8 del vespre, en aquest cas al celler Can Bas, tindrà lloc les tertúlies literàries, en aquesta ocasió amb Jessamí Caramés, que presentarà Maleta de Romer amb la nostra companya, amb la Laia Paretes. Anem ara cap al 15 de juliol, on hi haurà diverses activitats també de l'Agdosoci del Vilestiueja, però destaquem especialment a les 7 de la tarda al claustre de Sant Francesc la presentació del llibre Cuadernos de Japón, editat per l'editorial Candaya. És un llibre de Patricia Almarcegui i ella estarà acompanyada de l'artista Eulàlia Valldosera en aquesta presentació. I finalment, també el dijous, destaquem que a les 7, a la Biblioteca Torres i Bages, hi haurà el cicle Com està el pati, en aquest cas amb l'actuació del duet Canonja.
Ara ja sabem com es presenta la setmana l'Alt i el Baix Penedès, i com que són pràcticament 9:15, arriba la cita, la primera de les 3 d'aquest matí, amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. Després seguirem parlant amb Guillem Cabestany, nou director tècnic i seleccionador espanyol d'hoquei patins.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Comencem el flash informatiu parlant-vos dels Premis Binari. Tres dels quatre grans premis dels Binari d'estiu han estat per vins del Penedès. Aquest divendres s'han donat a conèixer els millors vins joves dels Premis Binari 2021, concurs que enguany celebra la novena edició. Enguany, per primer cop, el certamen organitza dos actes de lliurament separats, un a l'estiu i l'altre a la tardor, per tal de desvetllar els millors blancs, joves, rosats i escumosos joves, coincidint amb els mesos d'estiu, que són els més òptims pel seu consum. També s'ha incorporat un reconeixement a l'enoturisme. Són les novetats destacades del Binari. La gala ha estat presidida per la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, qui posava en valor el sector de l'enoturisme. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, destacava per la seva part l'aposta de l'Ajuntament per la formació en l'àmbit enoturístic. Torrelles de Foix començarà a recaptar els recàrrecs de l'IBI en aquells habitatges desocupats permanentment. L'Ajuntament de Torrelles aplicarà un recàrrec del 50% en l'impost de béns immobles amb més d'una desena d'habitatges que s'inclouran en el registre d'immobles desocupats després que les entitats financeres i bancs propietaris d'aquests immobles no hagin presentat recurs de reposició. Torrelles serà així un dels ajuntaments pioners a la comarca en començar a recaptar ingressos per aquest concepte que, a més de suposar una injecció financera perquè l'ens local els destini a polítiques socials i municipals, ha de servir per dinamitzar el mercat d'habitatge al municipi. L'Ajuntament remetrà aquesta resolució a l'organisme de gestió tributària de la Diputació per tal que es faci efectiu el recàrrec en aquests casos en què s'ha declarat definitivament la condició d'immoble d'ús residencial desocupat permanentment. El PP de Calafell denuncia el llançament de pedres contra la seva seu. El partit avisa que prendrà les mesures legals pertinents. El Partit Popular de Calafell ha denunciat a través de les xarxes socials que la seva seu ha estat objecte d'un atac. El president local, Juanjo García, ha lamentat que s'han llançat pedres contra els vidres de la seu, produint-se danys. L'atac hauria tingut lloc la matinada de dimecres a dijous, 8 de juliol. García ha avisat que el partit prendrà les mesures legals necessàries perquè es descobreixin els autors d'aquest acte. El president local ha afegit que el PP de Calafell seguiran treballant per un municipi lliure i sense radicals. Cevipe Grup Cooperatiu comercialitza líquid higienitzant d'origen vínic. La pandèmia causada per la Covid-19 ha portat noves necessitats de desinfecció a la població que han derivat en oportunitats per les cooperatives agrícoles per tal d'aprofitar el potencial productiu dels subproductes des de la vinya. Amb aquest nou producte, Cevipe referma la seva aposta per l'economia circular amb el reaprofitament i optimització dels subproductes per donar-los valor econòmic i posar-los al principi de la cadena novament. El producte que es comercialitza és fruit d'un conveni comercial amb Caviro, la cooperativa vitivinícola més gran d'Itàlia, que produeix aquest líquid higienitzant a base d'alcohol vínic de 80 graus amb la fórmula recomanada per l'Organització Mundial de la Salut, garantint una perfecta higienització de les mans amb el mínim temps de contacte. A més, no conté cap fragància afegida, minimitzant la possibilitat de reaccions al·lèrgiques.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Els esports.
Com cada dilluns, els esports són els protagonistes. Amb les competicions ja finalitzades, aprofitem aquest espai per donar veu a protagonistes del Penedès. I avui anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Eli Jiménez, de nou, amb un convidat del món de l'hoquei patins. Eli, qui t'acompanya?
Doncs el que ens acompanya avui és el Guillem Colestany, ell és el nou seleccionador, el director tècnic i també seleccionador espanyol d'hoquei patins masculí. Guillem, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé, molt bé.
Abans de parlar d'aquesta nova etapa, fa poc que et tornem a tenir per aquí, per terres penedesenques, perquè durant les 6 darreres temporades has estat al capdavant del Porto.
Sí, bueno, són 6 anys a Portugal i l'anterior va ser Itàlia, és a dir que són 7 anys voltant per Europa i tot i que ha sigut una experiència molt bona professionalment per un costat i també doncs, personalment i familiarment per l'altre, és una experiència molt xula de vida que hem pogut viure i enriquir-nos i disfrutar, doncs ja també hi havia una part de ganes de tornar a casa, de tornar a estar a prop de la família, de tota la família, d'estar a prop dels amics i de la meva terra, que ja l'enyorava bastant.
Ara ho deies, no? Fa unes setmanes ho anunciaves a través de les xarxes socials, no? Aquestes ganes de tornar a casa després de 7 temporades fora. Suposo que al final la família i la terra tira, no? També.
Sí, bueno, el hoquei és un esport que hi ha uns quants privilegiats que en èpoques, per moments, tenim la sort de poder dedicar-nos professionalment al nostre esport, però tot i que ens hi puguem dedicar professionalment, no és un professionalment que després et permeti estar tranquil la resta de la vida. Per tant, no pots oblidar de la teva terra, el teu modus vivendi habitual i per tant, és tornar una mica als orígens, i estar a prop de la família, cuidar els amics que són els que ens donen l'estabilitat i després era prendre aquesta decisió per un costat que ja era un tema també familiar de la feina de la dona i d'estabilitat familiar i després intentar buscar feina un altre cop aquí i al final doncs ha sortit el que ja has començat dient, el tema de la direcció tècnica i del tema de ser seleccionador nacional, que ha sigut una mica carambola, però que em permet tornar a casa i a la vegada seguir podent viure professionalment a temps complet de l'hoquei, que és el que sempre m'ha apassionat i sempre m'ha agradat.
Guillem, abans de parlar del present, de com del futur, també del futur més proper, parlem una miqueta de com has viscut aquestes temporades a Itàlia, a Portugal, què t'emportes a nivell esportiu, però professional, però sobretot també a nivell personal?
Bueno, a nivell personal, no només jo, sinó de la família, perquè va ser fa 7 anys amb la Laia, la meva dona, i els dos fills molt, 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 molt petits, ara en tenen 10 i 12, doncs mira, vam marxar amb 3 i 5, és una decisió bastant complicada i no és gens senzill agafar dos nens tan petits i anar cap a Itàlia i imagina't, i quan, com aquell que diu, estàvem ambientats a Itàlia, marxar a Portugal, no? Però a la vegada et fa viure situacions complicades de superació, de temes d'idioma, d'adaptació en primer lloc a un poble mitjanet, que eren 7.000 habitants, i després d'adaptar-te a una ciutat ja molt més gran, que encara és més complicat, i anar superant aquests reptes i escoles i aprendre l'idioma el més ràpid possible i de la millor manera possible per poder-te comunicar, i després sumar-hi el tema de la feina, del club, en el cas d'Itàlia era un club mitjanet que ja comportava bastanta responsabilitat, però després el canvi a Portugal amb un club com és el Porto, que podia ser comparable a el que és aquí el Barça, no? Un club de futbol, un club molt gran, on hi ha és un club professional en totes les seves àrees, i això pues, és una experiència professional que ha sigut molt, molt enriquidora, que m'ha fet créixer a nivell professional, ja sigui com a entrenador, com a gestor de grup, no? com a líder d'un equip i per tot plegat, no? Per tot aquests temes familiars, personals i professionals, ha acabat aquesta etapa i mirant enrere supercontent i jo, tant jo com la família, d'haver-ho viscut. Evidentment que hi ha hagut moments complicadets, com us podeu imaginar, no? Però d'estar lluny de la gent de la zona de confort, de la gent que et dona estabilitat, de la zona i les feines que et donen estabilitat, però, ostres, aquests reptes jo penso que només al cap i a la fi només sumen i t'aporten coneixements i experiències brutals pel present i pel futur.
Guillem, suposo que una de les coses que t'emportes també del Porto, tots aquests èxits, però també el fet de saber gestionar la pressió d'un equip tan gran com el Porto, comparaves, no?, a nivells de l'Hockey Lliga amb el Barça, un equip que sempre ha estat competint fins al final a nivell intern i també, òbviament, a nivell europeu i que també, de vegades, no?, s'ha quedat a les portes d'aquests grans títols a nivell europeu.
Sí, bé, jo aquests dies que fas una mica de reflexió de com mires enrere, no? De com la valores una mica, com ha anat tot, jo n'estic molt, molt content i després estan els resultats. Aquesta frase la utilitzo molt, no? Perquè quan estàs al món de l'esport tu intentes fer les coses de la millor manera, tothom intenta fer de la millor manera possible, prendre les decisions adequades en cada moment perquè quan arriba el partit o la final la pilota entri. Però clar, estem parlant d'esport, estem parlant que en qualsevol esport el factor sort o el factor decisions arbitrals o qualsevol detall et pot fer que guanyis o perdis un títol. Per tant, un cop ja han passat 7 anys i mires enrere, jo n'estic molt content de que els equips que hem anat tenint al llarg dels anys i l'estructura que hem muntat, l'estaf tècnic, l'equip, la gestió de tot de l'equip, també en relació amb el club, sempre han sigut grups que han rendit bé o molt bé, que sempre hem guanyat títols o hem estat molt a prop. Evidentment que tots ens agradaria guanyar sempre i sobretot m'hagués agradat poder marxar del Porto amb algun títol internacional. Hem guanyat bastants nacionals, però internacional no, i el Porto porta molts, molts anys que no guanya un títol a nivell internacional, europeu o mundial, sigui la intercontinental o la continental o la Lliga Europea, i aquesta espineta no ens l'han pogut treure de sobre, però com a entrenador, si només t'agafes els resultats, és un martiri que no et deixa viure i que si ja tenim pressió i només t'enfoques en els resultats, és un estrès molt gran que no et deixa estar tranquil. Per tant, la consciència personalment la tinc molt tranquil·la i molt, molt content de l'etapa. Repeteixo, després de tot això hi ha els resultats.
Guillem, ara, ho dèiem a l'inici, dirigiràs la selecció d'hoquei patins absoluta, selecció espanyola, també duràs les regnes de l'organigrama tècnic de totes les categories fins l'any 2024, doble repte.
Sí, sí, sí. El tema d'entrenar a la selecció no és una cosa que tingués molt, molt com a objectiu en el present, no? I I em motiva, evidentment, perquè és un dels càrrecs a nivell del món de l'hoquei dels més amb més pes, no? que hi puguin haver, i em motiva molt. Però el que em va fer acabar de decidir va ser que la federació em va proposar ser també el director tècnic, no? I aquesta vessant més de sortir del dia a dia, de la competició diària durant tot l'any, perquè si és seleccionador, doncs ja sabem que és només competicions puntuals en moments a l'estiu o Setmana Santa, o són moments puntuals. Això em venia molt de gust per sortir una miqueta de l'estrès, i llavors hi ha una part de la gestió, de gestionar equips, de gestionar estructures, que també era part de la meva feina que he fet fora del hockey, que, que oi, he sigut també coordinador de les categories base del Noia, i aquesta part ja l'havia fet una miqueta en el gimnàs que encara tenim amb més socis a Sant Sadurní, l'equip 4, també era la feina que feia diàriament, i aquesta és una part de relacionada amb l'esport, no de pista, sinó de gestió, que també m'agrada, i intentar portar el meu granet de sorra per intentar millorar cosetes del nostre esport, que com a entrenador les vius i les pateixes o les critiques, doncs ara em tocarà rebre les crítiques i intentar millorar cosetes que penso que es poden millorar. El meu grau d'intervenció no serà fàcil, no serà total, sinó que seré una peça més en l'engranatge de la federació, però bé, crec que ara tindré una mica més de pes específic en la presa de decisions, i si podem fer arribar la meva veu i la veu de tots els entrenadors i jugadors de hockey que a vegades doncs, veiem els problemes i intentem i ens queixem, doncs intentar ara aportar cosetes i anar aportant solucions i a les crítiques, doncs em motiva també. Serà dur també, segur, seguríssim, però la vessant de fer d'entrenador més la direcció tècnica em va fer decidir que era una molt bona oportunitat, i aquí estem, començant en aquestes feines.
Més enllà, Guillem, de seleccionador espanyol, una miqueta, quina contribució pots fer, i sobretot, què es pot fer per impulsar l'hoquei des de la federació? Se'n parla moltíssim, els clubs parlen molt, els aficionats parlen molt de l'impuls de l'hoquei. Què es pot fer?
Bueno, hi ha bastantes vessants, no? Hi ha la part de com funcionen les competicions, no? Els formats de competicions, que si competicions més llargues, més curtes, que si lligues regulars, que si play-offs. Això és la part més diguéssim, pesada, que ja hi ha qui la porta, i jo aportaré la meva opinió, la meva simple opinió, o faré, intentaré ser la veu, com et deia, dels entrenadors per en el moment de decidir. Després hi ha la part de reglament, que això sí que és la part més calenta dels temes que tots ens queixem, dels arbitratges, de les normes, aquí és un tema més complicat, perquè els canvis de reglament són a nivell europeu, però sí que dintre la Federació Espanyola, evidentment, té un pes específic en el món de l'hoquei important, i aquí sí que vull intentar amb bastanta vehemència fer arribar la veu meva, i repeteixo, de tots els entrenadors, perquè hi hagin millores a mig termini, curt termini no és fàcil, a mig termini, perquè l'esport sigui menys polèmic, no? El que és el joc sigui menys polèmic, una mica més just, i que tothom estigui més còmode en la part del reglament. I després la resta és el tema de la promoció del nostre esport, la imatge que donem, la facilitat que té la canalla per jugar a hoquei, sigui a Catalunya, sigui a una comunitat on hi hagi pocs practicants, pues, la part de promoció per augmentar el número de practicants, la part de per exemple, ara hi ha el tema famós de l'ús del casc, no? Pues, serà una trava més, evidentment, per les famílies, un gasto més, no és senzill, el nostre esport té bastants inconvenients perquè una família decideixi apuntar el fill o la filla a hockey, no? Per tant, hi ha moltes vessants, i llavors la part de la coordinació de les seleccions, però això ja no és una cosa menys popular, sinó que els temes que t'he comentat al principi són els que són sempre els més polèmics, i el que vull intentar, doncs, és això: si es pot millorar una miqueta en tots aquests aspectes, doncs ho intentarem.
Comentaves a l'inici una miqueta que et va arribar una mica de carambol aquesta proposta de la selecció. Explica'ns una miqueta com va arribar aquesta proposta de la federació.
Això és molt senzill. Jo ja, com ja hem parlat al principi, ja érem molts anys fora de casa i familiarment ja vam decidir amb la família que aquest any seria l'últim que entrenaria a Porto. I llavors jo vaig comunicar, crec que va ser el novembre, que no seguiria el Porto, és a dir, no vaig donar peu a que em fessin fora o que em renovessin, perquè això doncs, pot passar, no? Tots els entrenadors estem pendents d'aquesta possibilitat. I llavors el club va començar, evidentment, a buscar-se la vida per l'any següent, que serà la temporada que començarà aviat, i l'elecció del Porto va ser l'ex, en aquest cas ja, ex seleccionador nacional, que és el Ricardo Ares, i llavors es van entendre amb el Ricardo Ares i llavors va quedar vacant la plaça de seleccionador. Casualitat o no, la federació va decidir fer-me la proposta a mi i a mi em va encaixar a la perfecció. De fet, tampoc és que hagi tingut masses més opcions, però és que aquesta m'encaixava molt bé en el que volia a nivell personal i a nivell professional. Per tant, va ser un canvi de feines entre el Ricard Ares i jo. Al final va ser així de senzill.
La primera cita, Guillem, al Campionat d'Europa que jugarà a Portugal del 14 al 19 de novembre.
Sí. Sí, bueno, a nivell professional ja les primeres cites són les seleccions sub-19, sub-17, que començaran aviat a entrenar perquè els campionats són una mica abans. Mm. Però en quant a seleccionador, sí, serà el novembre, havia de ser abans, però també tots els problemes que ha comportat el coronavirus a nivell europeu, hi ha molts països que encara a dia d'avui no han començat a competir. Tot aquest any han estat parats i varis països no volien, si era a finals d'agost com estava previst, no participaven. I llavors s'han endarrerit a novembre. Això comportarà parar unes setmanes les lligues nacionals, que també és un altre inconvenient, però al cap i a la fi es pot començar a competir, que també són 2 anys sense europeu, i després el següent problema ja serà observar jugadors i prendre les decisions que no seran fàcils, perquè hi ha molts jugadors a tota Espanya, hi ha molts jugadors on escollir, i és una part de la feina de les més complicades, perquè a més després hi ha a nivell europeu hi ha Portugal, que té una generació molt bona de jugadors i no serà gens fàcil guanyar, i després Itàlia, França també tenen Itàlia molt bona selecció i França també, per tant gens fàcil, i aquesta part, la més crua, de deixar gent dintre, gent fora de la selecció, que ja ens tocarà doncs prendre les decisions una mica més endavant.
Toca ara treure la llibreta i anar mirant jugadors. Guillem,
doncs sí.
Aquest retorn a casa també ve acompanyat del retorn a Sant Pere de Riudebitlles i al seu equip d'hoquei.
Bueno, sí, això dintre de totes les feines que he de fer la federació, jo l'únic que vaig demanar així extra va ser poder col·laborar al Club Patí Riudebitlles, que és on jo vaig començar a jugar, em vaig posar els primers patins i vaig estar jugant fins que vam fer el canvi al Noia, però ara al club hi ha hagut una mica de renovació des de fa uns anys i estan fent les coses bastant bé, el club està creixent, i tenia moltes ganes, jo també tinc moltes ganes, tenia moltes ganes de tornar a entrenar canalla, i perquè és entrenar igualment, no? Entrenar sèniors o entrenar canalla, però l'esperit és un altre, no? I tenia moltes ganes de tornar a entrenar nois i noies amb més innocència a la pell, no? I poder disfrutar d'entrenar canalleta, que jo ho he fet durant molts, molts anys i m'agradava molt. Per tant, vaig demanar a la federació si m'autoritzaven a fer-ho, com que no hi ha incompatibilitat en quant a les meves funcions de director tècnic i seleccionador m'ho permetin, estaré entrenant canalla aquí a Sant Pere, que repeteixo que en tinc moltes ganes, i d'entrenar equips de base i al mateix temps de donar un cop de mà al club on vaig començar. Vaig començar jo amb tots els meus amics, que ara diversos d'ells doncs estem, jo com a entrenador, d'altres dintre de la junta directiva, intentant reflotar el club, que per moments ho va passar èpoques bastant, bastant fotudetes, i ara intentarem que el club guanyi una mica més d'estructura, de quantitat de nens, i si pot ser també una mica de nivell en els seus equips.
Com bé dius, tornar als orígens sempre fa aquella il·lusió, no?
Sí. Quasi tant com ser seleccionador nacional, la veritat.
Guillem, un plaer haver conversat amb tu durant aquests minuts. Que vagi molt i molt bé aquesta nova etapa de la teva vida com a entrenador, i ara sí, que vagin molt bé també les vacances, que estan merescudíssimes.
Molt bé, moltes gràcies. Sí, ja les espero, la veritat.
Li agraïm al Guillem Cabestany que s'hagi prestat a conversar aquesta estoneta llarga amb nosaltres i ser el protagonista d'aquests esports del dilluns. I amb aquesta cançó tan potent i tan especial del darrer treball de Jarabe de Palo, Misteriosamente Hoy, arribarem a les 10 a les notícies.
No echo de menos misteriosamente hoy a nadie, espero misteriosamente hoy. Todo está en calma misteriosamente hoy. Nada me falta, no tengo problemas por resolver, ni dudas ni espejismos me entretengo viendo atardecer. Misteriosamente hoy no siento culpa, sorprendentemente hoy nada me asusta milagrosamente hoy. La vida